Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de Reran Cope des de Lleida, com sempre. Avui hi ha les portes d'un nou cap de setmana, divendres 17 d'abril del 2020, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit farem la nostra connexió habitual amb el nostre meteoròleg des de Meteoròleg, l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Hem de parlar d'aquesta previsió meteorològica, és important perquè es preveu que a partir del cap de setmana, de diumenge concretament, i primers dies de la propera setmana, hi haurà un episodi de pluges. Per tant, hem de veure quins seran els dies amb més probabilitat de pluja i quina quantitat més o menys s'espera o amb quina virulència s'esperen. També farem un repàs, com sempre, de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Contactarem amb el cap, amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Amb ell ens agradaria parlar de concerts. No com a tal, no en parlarem com a tal, però sí que ho farem doncs d'activitats virtuals, perquè a la xarxa hi ha moltes propostes culturals, de música, d'espectacles, que tenen lloc doncs a través de les emissions en directe de les diferents xarxes socials que hi ha a internet. I, evidentment, escoltarem el seu Melo Malo. Avui parlarem també amb un músic de Lleida, amb el Joan Lozano. El Joan Lozano el coneixes, sobretot, pel seu darrer projecte, Mr. Jones, però que ja saps que és una etapa que va deixar tancada i que ara doncs el coronavirus el va enganxar just al mig d'una nova etapa que havia començat ara, Lozano, on tornava a reinventar-se i a tornar a fer música. Parlarem amb ell perquè, doncs, aviam, com l'ha tallat, com ho està portant, el projecte se li ha quedat al mig, què està fent a casa, si composen, si no composen, i també descobrirem amb la quantitat de grups que va fer de teloner, que és una barbaritat, ho veureu, però és un músic de Lleida, el Joan Lozano, el conegueu també per Mr. Jones. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de cinema, de televisió, de sèries amb la Laura González, i de dos quarts de dues a les dues. És divendres, tenim l'Espai Groc, i a l'Espai Groc hem de parlar de cultura i d'espectacles. I si estem confinats, doncs estem confinats, però tranquils, que parlarem de propostes, que n'hi ha, n'hi ha, i maques. Avui ho farem amb l'Opardal Roquer. Sí, sí, avui contactarem amb l'Opardal Roquer, però també ens n'anirem al CaixaFòrum i també al Teatre de la Llotja i al Teatre de l'Escorxador per parlar de noves dates, d'aplaçaments i d'altres novetats que et poden interessar. Tot això des d'ara mateix, fins a arribar a les dues de la tarda, des d'aquí, des de Cope Lleida. 17 graus, dèiem, que tenim a la ciutat de Lleida. Contactem ara ja amb el nostre meteoròleg Armando Álvarez. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
En fi, doncs avui sí, és un dia ennuvolat, però el, sí, el que sembla que ve, doncs, és que arriba aigua.
Sí, sí. Primer diem que tant avui com demà no esperen gaire aigua, no esperen pluja, si cau, podia caure alguna goteta, podia lliscar alguna tempesta de l'Aragó, que aquests dies n'hi han tingut unes quantes, cap a l'interior de la península, però sí que preveien un divendres i un dissabte que es poden obrir clarianes, però en sol, resol, núvols, vamos, poc important. Demà podria ser, no ho sé encara, el dia en què la temperatura màxima s'enfilés més, de tot el mes d'abril, del que hem passat i del que ens queda. Això vol dir que no anem cap amunt. 24, 25 o 26 demà dissabte. Doncs tot depèn, clar, de lo que llueix el sol. En Lleida tenim una dependència molt gran de la radiació solar, no tenim la influència marítima que n'hi ha a Tarragona, Barcelona i Girona, doncs depenem molt del sol. Si fa més sol, s'enfilarà, però es preveu que entre 24 i 26 graus, 20 graus, 23 graus al Pirineu, i al final del dissabte sí que podrien arribar pluies, perquè estem davant d'un episodi, es diu episodi, d'un grup de dies, avui divendres, que surten les prediccions del Centre Meteorològic Europeu, dona una quantitat de pluja important, no en quant a xifres, sinó en percentatge, d'un 30 o un 60% per sobre, per sobre del que seria normal durant la propera setmana, que sembla que es concentraria entre, bueno, agafa diumenge, però també dilluns, dimarts, dimecres. Això és un episodi llarg de llevant que evidentment afectaria més i que haurien precipitacions més abundants en conjunt d'estos quatre dies, pues de 80, 90, 100 litres a la façana costanera, al prelitoral, a les comarques de Lleida no arribarien tanta quantitat, no creien que serien pluies torrencials, sinó que serien pluies de nafent a l'interior, i evidentment a la plana de Lleida podien caure entre 30 i 50 litres, 40-50 al Pirineu, al millor quan més cap a Barcelona i Tarragona, a les comarques, la Segarra, les Garrigues, límites amb Tarragona, podien rebre una miqueta més, però estem parlant d'un episodi de pluies que no vol dir que estigui tot el dia plovent a totes les hores, sinó que en intermitència anirà caient pluja.
Molt bé.
Diumenge, dilluns, dimarts i potser també dimecres al matí.
Doncs apa, principi de la setmana passada per aigua. La temperatura suposo que seran suaus.
Claro, baixarien una mica, sobretot de cara a dimarts, si estem parlant de que avui potser arriben a 20, 22, ahir van arribar a 23, i demà podien arribar a 24, doncs sembla que cauríem fins a 16, 17 de temperatura màxima, clar, amb falta de radiació solar. I sembla que la resta del mes, perquè avui que surten les previsions per 3 setmanes, no recuperarien les temperatures fins al mes de maig.
Bueno.
És a dir, aquests 25 graus que normalment ja se consoliden a final d'abril, sembla que no.
Aquest any costarà una mica més. De totes maneres, el mes de maig el veiem molt lluny, està aquí, a 2 setmanes, eh?
Pues sí, queda molt poc, quedan 13 dies, tampoc és tant.
Estava pensant, ja en parlarem la setmana vinent, però sí. que hi hagi tants episodis de pluja i d'aquesta manera, que és una manera bona, va molt bé per la natura, però no per la gent al·lèrgica, que quan plou molt es dispara tot això. Ja en parlarem la setmana vinent.
Evidentment, ja ha rebrotat molt, perquè tenien un magatzem d'aigua gigantí de la borrasca Glòria del mes de gener, que s'havia magatzemat al terra, i ara tindrem un episodi de pluges que em pot deixar de 30 a 50 litres. Ja comentarem dilluns, perquè en dilluns estarem en el centre
de
les precipitacions.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i molta salut per tothom.
I ara sí, directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Abans de començar a parlar de dades, de ball de dades, perquè ja ho hem d'anomenar així, mira, perquè vegueu que a vegades ens maregen, però ens maregen de mala manera. Fa 3 dies la Generalitat, quan el govern espanyol va dir que aixecava el confinament total i que tornava doncs, als treballadors d'activitats no essencials poder tornar a treballar sempre i quan no tinguessin possibilitat de teletreballar, això va passar aquest dilluns passat a Catalunya dimarts perquè era festiu, la Generalitat va dir que, això el dilluns, avui és divendres, que s'havia de seguir amb el confinament total sí o sí, que era la manera, que no ho estaven fent bé. Ahir la Generalitat es despenja dient que estan treballant perquè els menors puguin sortir al carrer en un màxim de 10 dies. Que no dic que no en sigui una bona notícia, però si fa 3 dies m'estàs insistint en que el confinament total sí o sí, i 3 dies després em dius, no, mira, saps que ja estem treballant perquè els nens puguin començar a sortir al carrer, em mareges. Em mareges perquè em dius blanc, negre, amb 3 dies de diferència. I la veritat és que això l'únic que fa és que acabem desconfiant ja del que ens diuen. I si hem de desconfiar de les comunicacions oficials, dels organismes oficials, ja tenim un problema. Ja el tenim, de fet, però encara el podem tenir més gros. En fi, això és el que va dir ahir la Generalitat. Del dit al fet, a vegades, m'enteneu, oi? Això ho dic ara, i ja ho veurem. Però és veritat que la Generalitat diu que treballa perquè els menors puguin sortir al carrer en un màxim de 10 dies. Serien sortides limitades en el temps i per franges horàries, i els majors de 3 anys haurien de portar mascareta. Molt bé. Tenint en compte que no hi ha mascaretes enlloc, o que si n'hi ha, estan a preus astronòmics, que has d'anar a la farmàcia a fer cua, que no et garanteixi que en tinguis, etc. Entenc que d'aquí 10 dies a totes les llars rebrem unes quantes mascaretes. O no? Com funciona això? Perquè no han explicat res, absolutament. Ja estem treballant. Una altra dada, abans de parlar de casos. Tema d'internet, tema de fake news, tema de xarxes socials, de whatsapps, de missatgeria instantània. Ull, si us plau. Ull, de veritat. Està ple. I de veritat que a l'espai de noves tecnologies, a l'Info Copeller dels dimecres, intentem transmetre-ho, però de vegades és difícil transmetre la idea que de la inseguretat que hi ha darrere de qualsevol missatge que t'arribi a través d'una xarxa social o d'un programa de missatgeria com pot ser el WhatsApp. Avui us donaré dades perquè puguem dimensionar-ho una mica. Perquè al final, jo us puc dir que vigileu, però, bueno, però escolta, mira, aquest sembla que és bo, aquest missatge. Ull, mira. Això són dades oficials de Policia Nacional, d'acord? I parla de planes web. Planes web, allò que hem de posar 3 W punt i un domini, d'acord? No de missatgeria instantània, que encara seria més alt, de planes web, que has de tenir la molèstia de registrar un domini que costa uns diners i contractar un allotjament que costa uns diners. Doncs bé, des del passat 14 de març fins ahir, o sigui, en un mes i un dia, la Policia Nacional està monitoritzant, o sigui, vigilant 415.973 webs amb informació sobre el Covid-19 per veure si són útils o simplement són engany, val? D'aquestes 415.000 que vigilen, n'han tancat 45.700, més de 45.700, en un mes. Vol dir que cada dia estan tancant pràcticament 1.500 planes web que consideren fraudulentes o que et volen robar directament. Cada dia, a Espanya, cada dia 1.500 web tancades perquè o ens enganyen o ens volen robar, relacionades sempre amb la Covid-19. Per això us dic i insisteixo, avui hem posat xifres, ull, si us plau, molta cura amb els missatges que rebem i sobretot no els difonguem, no els reenviem si no tenim la certesa total de que són reals. En fi, anem al ball de dades habitual. Mira, perquè vegueu que això de les dades ja comença a ser un circ. A Wuhan, a la Xina, que les dades de Xina presumptament ja no se les creu ningú, a Wuhan, així de cop, diu que han fet una mica de revisió de les persones que han mort en aquests darrers dos mesos i de cop han pujat la xifra oficial un 50%, així de cop. Se n'han anat dels poc més de 2.000 als 3.869 perquè es veu que no havien comptat o... No... Vaja, explicacions d'aquestes. Ulla, així de cop, només mirant-se una mica per sobre. Un 50% més de cop. Aquí, al nostre país, avui acaben de donar xifres i han donat 585 noves morts per coronavirus. Però, amb aquest resultat no inclouen comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, que ha decidit començar a fer un conteig una mica més real, com és... Ja sabeu que el govern ho limita només a les persones que li han fet la prova, ha donat positiu i ha mort a l'hospital. Si no t'han fet la prova, o quan te la van fer no vas donar positiu, però després se sap que has mort de la Covid-19 i no ho has fet a l'hospital, no comptes. Si has mort a casa, no comptes. Si has donat positiu però mors en una residència o en un hospital, no comptes. Ja sabeu que la Generalitat va començar aquesta setmana a comptabilitzar la gent que havia donat positiu però no havien mort a l'hospital, ja sigui a casa o en una residència, i així tot ho ha multiplicat per dos, les xifres de Catalunya. I així tot, només estan amb els que donen positiu, no amb els indicis. Així tot, el govern espanyol diu que hi ha 585 noves morts, sense comptar les de Catalunya. Per tant, les xifres són dolentes. Ja de per si són dolentes, 585 morts cada dia, però és que, a més, ni tan sols baixen, sinó que pugen, i la realitat és que sense comptar les reals. Per tant, vol dir que estaríem molt amunt. Ens hem posat a fregar dels 19.500 persones que han mort per la dichosa pandèmia aquesta del coronavirus, de la Covid-19. A fregar ja dels 20.000. Estem a punt d'arribar als 190.000 casos confirmats a Espanya. 190.000. Som el país número 1 d'Europa, per desgràcia. No ho serem amb d'altres històries importants, però amb aquesta ja som el número 1. Europa, perquè Estats Units és un monstre. Hi ha moltíssima gent afectada. Si parlem d'afectats en l'àmbit sanitari, allí ja som líders de tot el món. Líders de tot el món. O sigui, no hi ha cap país que percentualment amb el nombre de sanitaris tingui més afectats que Espanya. Ja ens ho podem mirar. i ens ho podem fer mirar totalment. I a Lleida, doncs el Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort dues persones amb la Covid-19 en hospitals de la Regió Sanitària de Lleida i cap en centres de l'Alt Pirineu i Aran. També s'han sumat 34 nous casos positius de coronavirus, dels quals 30 són a Ponent i 4 al Pirineu i a l'Aran. L'actualització de dades eleva la xifra de víctimes mortals registrades a la demarcació des de l'inici de la pandèmia amb 109 persones, 109 casos, 109 històries, mentre que el nombre total de positius arriba als 1.421. Això a Lleida. També hi ha 25 persones que han rebut l'alta i que se sumen a les que havien rebut l'alta fins ara, i que és una xifra que ja és maca també de dir i que puja fins a les 460 persones. A Andorra, desenes de corredors han sortit el primer dia de desconfinament especial a Andorra, complint de forma general la normativa. La distància de seguretat entre les persones que feien exercici s'ha respectat i la majoria de ciutadans duia mascareta. La majoria, eh? No tots. La majoria. Que la distància de seguretat s'hagi respectat, doncs és una cosa que ens haurem de creure. Tampoc hi ha la policia ni càmeres a tots els carrers, però repeteixo, si hem de mantenir 2 o 4 metres de distància a molts carrers de Lleida, si ens hem de creuar a la mateixa vorera, algú o altre se n'haurà d'anar al mig del carrer per passar, per mantenir aquesta distància. A Lleida encara hi ha voreres d'un metre d'amplada. Eh? Per tant, o passa per damunt dels vehicles o se'n va al mig del carrer per creuar-se amb una altra persona. Campanya de la fruita, informació que hem de donar. Afrucat, per exemple, desenvolupa el primer protocol de prevenció contra el coronavirus per a centrals fruiteres validat per Salut. El document recull totes les mesures aplicables per fer front a la Covid-19 en aquestes instal·lacions. Recordo que la campanya de la fruita la tenim aquí a sobre, que això no pare, que no podem apretar el botó de la pausa. Que no funciona així. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha creat una borsa de treball per a les cooperatives de fruita i ja compta amb 350 persones inscrites. Reclama una flexibilització perquè es puguin desplaçar els llocs de treball, ja que moltes són de l'entorn de Barcelona. I norma en mà, ara és complicat moure's. De fet, la consellera d'Agricultura, la Teresa Jordà, avisa que si no es pot fer la campanya agrícola en mínimes condicions, caldrà activar ajuts de l'Estat. Alerta que el 70% de la mà d'obra immigrant no podrà entrar al país a causa del coronavirus i, per tant, reclama doncs aquestes ajudes de l'Estat ja. Assaja també reclama al govern de l'Estat mesures per ajudar els ramaders davant la crisi i assegura que el sector es veu asfixiat pel tancament del canal Horeca i pressions especulatives per a baixar preus. En fi, són totes aquestes històries, totes aquestes xifres que ens deixen el dia d'avui. Nosaltres anem a canviar la cara perquè de veritat que no són xifres bones ni agradables de dir. Anem a canviar la cara, i com ho fem? Doncs mira, de moment escoltant les notes d'aquesta cançó. I amb aquestes notes, amb aquesta cançó, ja sabeu que el que fem és connectar amb la redacció del diari La Mañana, on tenim allí de guàrdia i vigilant el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo va la...? Bueno, aquí, sigue solo, ¿no?
Soy el amo del calabozo, bueno. El último mohicano haciendo del amo del calabozo.
En fin, propuestas de espectáculos y de música. ¿Tenemos alguna cosa a nivel virtual?
Bueno, sí, claro. Este fin de semana, mañana sábado, concretamente, se hace una historia bastante interesante. ¿Mm? que van a participar pues grupos, y se va a hacer pues esto que lo tienen aquí todo controlado, pero bueno, esto lo hablamos ahora.
Sí,
porque hay que decir de que los hermanos Lobo,
sí,
que trabajan desde la maleza es uno de sus grandes temas. ¿Mm? Trabajan desde la maleza en temas acústicos. Y bueno, están haciendo una cosa muy interesante, que se trata de que desde cada uno está cogiendo los temas que se habían hecho, que ya tenían grabados en grupo,
¿sí?
Pues los están haciendo, llevándoselos a su terreno en pequeño, ¿sabes? O sea, cada uno va haciendo un acústico.
Muy bien.
Y bueno, de cada canción, y las van colgando en el YouTube.
Bueno, pues puede salir cosas interesantes
todo,
de ahí.
Todo,
¿eh?
Esto lo cuelgan luego, pues lo cuelgan en el YouTube, y lo cuelgan, y bueno, y es una cosa que que bueno, que está perfecto.
A ver, ¿qué sería de nosotros sin internet, ahora?
Bueno, esto de internet también hay que tener mucha paciencia, porque claro, va más lento, es el hombre contra la máquina.
Vale, vale, porque hay mucha gente, pero suerte tenemos de eso, ¿eh? Suerte.
Sí, suerte tenemos, suerte sí, pero bueno, yo sigo...
No, a ti ya sé que no te va.
Defiendo la máquina de escribir, que o sí, sea, que no, sí. No. Que cuando van las cosas bien, pero cuando no van bien, yo te digo yo que no.
Hombre,
que
encontrar no. Una máquina de escribir mecánica, no eléctrica, ahora costaría, ¿eh? Costaría mucho, ¿eh? Y bueno, mira que hubo muchísimas, ¿eh? Pero igual la gente las tiró, ¿eh? Esto sería una pieza... Ahora que la gente está confinada, de buscar por casa, es una pieza para limpiarla y tenerla a la vista de todos, ¿eh?
Pues mira, yo conservo en mi casa, como museo, conservo la máquina de escribir que tenía en el Diario de la Herida, donde trabajé 9 años.
Mira.
Que empecé en el 75, y tengo la máquina de escribir de cuando me fui a la mañana en el 85, 10 años más tarde.
Muy bien. O sea, las conservas. Porque, muy bien.
Claro, porque pregunté, digo, ¿qué vais a hacer con todo esto? ¿Lo iban a tirar o lo iban a vender a la chatarra? Digo, pues me la llevo.
Muy bien.
Y las tengo las dos. Y luego la portátil que tenía para escribir cuando estaba en casa.
Muy bien.
Bueno, sigamos. La joven artista Lerida Mireia Casado también ha lanzado un videoclip, Un día mes, que es una adaptación del One Day More de la célebre obra de Los Miserables. Y también se puede ver por internet. Luego tenemos también a la María del Sur, que ha publicado el video líric de Respeto, la canción, que es una canción que habla de la mujer y de ese respeto que se merece. Esta chica es nueva en el mercado, se dedica a hacer rap con un poco de reggae. Y lo que te decía al principio, de que mañana sábado se hace una iniciativa que se llama Desde Casa Fest, que es un festival en streaming, con acento leridano, y bueno, se va a hacer a taquilla inversa, o sea, para recaudar fondos, y recaudar fondos, pues cada grupo pues lo dará a alguien.
Es que el otro día hablábamos que, mira, ayer con el regidor del Ayuntamiento de Lleida, Paco Cerdá, y hablábamos de las iniciativas que hay en la red, de la cultura, y él decía que, bueno, que es muy interesante y muy bonito, pero que los artistas tienen que poder vivir de ello. Con lo cual, bueno, hacerlo todo gratuito, pues está bien al principio, pero se tiene que poder rentabilizar de una manera u otra, ¿eh?
Sí, pero aquello que se decía antes, que siempre se ha dicho, de que es dura la vida del artista, ahora más que nunca, ¿eh?
Sí.
A todos los niveles, ¿eh?
Sí, sí.
Es toda la cultura aquí siempre ha estado bastante maltratada, y imagínate ahora.
Ahora lo tienen muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Bueno, a lo que vamos con el Desde Casa Fest, es el sábado y el domingo. Son tastets musicales de 30 minutos, y el sábado empiezan de 30 minutos, cada uno. Empiezan a las 5 con Eira. A las 5:30 están ni más ni menos que los Blind Boys. Y se pregunta, pero ¿cómo lo vais a hacer? Porque este es un grupo de metal muy potente.
Claro.
Pero bueno, dice que lo lanzarán con una presentación combinada entre repertorio, modo confinado, cada uno desde su casa. Lo que tiene un poco complicado, son 5, cada uno por separado. Dice que apenas han tenido tiempo para prepararlo, pero bueno
a ver qué sale.
Esperándose hasta el último momento. Bueno, para los que estén del rollo mío, o sea, que sepan que están a las 5:30.
Muy bien, muy bien.
Luego viene a las 6 Antonio Tolmos, a las 6:30 Merichel Gené, a las 7 Xavier Baró, y termina a las 7:30 Javier Solo, que bueno, que ha tenido que cerrar, que parar la gira que estaba haciendo,
sí, claro.
Exitosa. Que estaba, bueno, pateándose todo el país, y tenía también fechas en México. Imagínate cómo les ha sentado a toda esta gente.
Hombre,
que
claro.
Tienen cosas importantes.
Mira, dentro de unos minutos vamos a hablar con un amigo tuyo, con Joan Lozano.
Muchos recuerdos.
Vamos a hablar con él, y porque también le pilló en medio de un nuevo proyecto, o sea, que
sí,
con fechas confirmadas y todo, o sea, que a ver cómo lo lleva.
Bueno, y siguiendo con esto, porque lo recomiendo, el domingo por la mañana empiezan a las 11:30 la Guada Gadino, sigue a las 12 Xavier Monge, a las 12:30 la Uceta, a la 1 Jordi Mestre, y a la 1:30 Joan Blau, y a las 2 Minim. Y luego paran para comer, bueno, todo el mundo, y a las 5 en Palma la Berta Puigdemasa, que es la arpista. Luego a las 5:30 otra cita interesante con Lopardal Roque.
Vamos a hablar con él también hoy, ¿eh?
Que está confinado en Escocia.
Está en Escocia,
allí,
sí.
Sí, sí, además lo saqué, me hizo un correo y tal, y le estoy explicando, y cada día va colgando una canción.
Sí, sí,
que,
sí.
Que, por cierto, a mí me ha dedicado una, obviamente, de sus majestades los Rolling Stones.
Oye, ¿qué número
es? Esta que tenemos de sintonía.
Vale, 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 pues ya la buscaré. Hoy vamos a hablar con Lopardal Roque a la 1:30 también.
Bueno, terminamos a las 6, Luis Sánchez Bernal, a las 6:30, Alu Espear, que sabéis de que acababa de sacar el segundo disco, a las 7, Efona, y a las 7:30, para finalizar, Sisa Viva.
Uh-huh. Muy bien.
Altamente recomendado. Todo el mundo que se acuerde este fin de semana y que colabore un poquito con la causa.
És com deia l'Andrés, taquilla inversa, és a dir, ho podeu veure i després pagar el que considereu vosaltres, és a dir, des de zero fins a... al màxim, és a dir, el que considereu, escolta, doncs 5 euros, 1 euro, 10 euros, 20 euros, el que vulgueu, eh? Per tant, és lliure a cadascú. Bueno, esto lo hacían ya últimamente en una sala aquí en Lleida, el Antares.
Sí, sí.
Presencialmente,
sí, bueno, sí,
pero bueno.
Puesto, exacto, siempre lo hacían. Y bueno, pues, como ejemplo, los Blind Point, que son los que más me conciernen a mí en este caso, que estaban más en contacto, pues dicen que ellos lo donarán, si cae algo, pues a la Fundación Esclerosis Múltiple de
Lleida.
Bien,
muy bien. Muy bien, Andrés, pues vamos a escuchar el Melómalo, va, que ya sabéis que lo podéis leer, igual que siempre, en el periódico La Mañana, y escucharlo pues los viernes aquí. A ver qué Melómalo nos has preparado para esta semana.
Sí, además nunca había hecho tantos Melómalos seguidos. ¿Ves? Porque es cada día, encima estoy trabajando todas las fiestas, los fines de semana y lo que convenga, y yo ya llamo al Melómalo, voy a cambiarle, no lo voy a cambiar en la cabecera porque me encanta, pero podía poner Parte de Guerra, porque es el Parte
también
de Guerra diario.
Venga.
Y hoy vamos a hablar del abecedario de la crisis.
Vamos allá.
El lado más solidario de este episodio que está maltratando a la humanidad también da lugar a un abecedario que empieza por la A de aplausos, que cada tarde resuenan en las calles para agradecer el esfuerzo de cuantos están al pie del cañón, y termina con la Z de zumba, que podría ser también de yoga o meditación. La B de balcones, como salida al exterior del confinamiento. La C de comedores sociales que siguen en activo. La D de donaciones ante la escasez de mascarillas y guantes que ha llevado a la creación de grupos de costura solidaria. La E de emoción, que produce ver el esfuerzo de sanitarios y de las fuerzas del orden público. La F de flores, que ajena a todo esto nos brinda la naturaleza en esta entrada de la primavera. La G de gratis, en servicios varios e incluso en los parquímetros para cuantos seguimos desplazándonos a trabajar. La H de humor, que sirve para darnos ánimos y evitar que nos asole con exceso la tristeza. La I de industrias, que han tenido que parar su producción habitual, pero no han dudado en ofrecerse a fabricar materiales necesarios. La J de jugar, especialmente a los juegos de mesa con la familia. Desempolvar el parchís es un gran acierto. La K de Kitty Omear, cuyo poema ambientado en la pandemia comienza con la frase «Y la gente se quedó en casa», y también habla de cuando el peligro terminó. La L de libros, que sirven como vía de escape y de mantenimiento de la cultura. La M de música, con cualquiera de las bandas sonoras que se quieran añadir a las del Resistiré del Dúo Dinámico o de Barón Rojo, como se prefiera según los gustos. La N de noticias, pero procurando ver las buenas que hay en medio del caos, aunque sean pocas. La O de organización, que se ha hecho en comunidades de vecinos y barrios para ayudar a las personas de riesgo que permanecen solas en sus casas. La P de pancartas, especialmente de esas que irradian optimismo con lemas como «Todo irá bien». La Q de quedadas, sin salir de casa, pero vida online. Y en esto saben mucho los chavales que juegan con sus amiguitos con las maquinitas. La R de retos, que se hacen también vía móvil. La S de solidaridad, que parece funcionar más que nunca en estos días difíciles. La T de tutoriales para ponerse en forma, por ejemplo. La U de unidad, con el convencimiento de que este virus lo paramos entre todos. La V de videollamadas, ahora que estamos lejos unos de otros. La W de WhatsApp, para seguir en contacto sin tacto. La X, que podría quedar como el símbolo de la incógnita. Y finalmente, la Y, del inevitable «yo me quedo en casa». Este es el abecedario de la crisis. ¡Oh, yeah!
Es buenísimo, es buenísimo. Andrés, oye, un abrazo, ¿sí? Cuídate.
Igualmente, oye, seguiremos ahí. La paciencia dicen que es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces.
Cuídate.
Igualmente, larga vida, ¡oh, yeah!
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu la debilitat que tinc pel tema de la música. Jo, de veritat, segueixo dient que viure sense música seria com un càstig, eh? Recordo multitud de cançons que m'han acompanyat a diferents etapes i moments de la meva vida i que sempre dic el mateix, ja van amb mi per sempre. Són les cançons, no entenen d'edat ni de fer-se grans ni d'història. O sigui, quan una persona li dius, mira, que anem a escoltar rock clàssic dels anys 50 o dels anys 60 i dius que allò és molt antic, amb perdó, és que no hi entén. Si aquella cançó era bona llavors, ho segueix sent ara i ho seguirà sent sempre. La música sempre té aquesta màgia. I sabeu que, mira, per sort o per desgràcia, doncs, al cap dels anys acabes tenint contacte amb molts músics i amb moltes persones, i una amb qui li tinc especial carinyo i apreci és el Joan Lozano. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Joan Lozano, que artísticament fins no fa massa el coneixíem com Mr. Jones, però que vaja, que la seva faceta o bagatge musical, poca broma, eh? Joan, que, bueno, també vol dir que fem anys, vull dir, però ara comences sí. A mirar
sí, Déu-n'hi-do.
Per on has anat passant i Déu-n'hi-do com està. Escolta, primer de tot, com estàs?
Molt bé, ara, pues ara aquí a casa, confinat, no?, com quasi tothom, i bueno, i a veure si troben alguna solució, no?, el que parlàvem d'alguna vacuna o,
sí,
o alguna cosa que, no?, que agilici tot el tema, no?, perquè estem una mica preocupats.
Clar, el vostre sector, el sector cultural, de la música, tu a més estàs estàs vinculat a escoles de música també,
sí.
Clar, tot això està aturadíssim.
Sí, sí, està aturat. Bueno, jo crec que és el sector, no?, que, bueno, ha sigut un dels més durillos, no?, perquè, clar, van ser els primers, no?,
sí,
i, bueno, i pinta que serem els últims, no?, una mica que costarà bastant, perquè, clar, el concert ja sabem el que implica, no?, el concert és públic, és aglomeració, és molta gent, i, bueno, i això costarà, costarà de tirar-ho endavant, però, bueno, no hem de perdre l'esperança.
Joan, com a... Bueno, Mr. Jones és un projecte que ja, bueno, vau donar per... No sé si per tancat o de moment per aparcat, però tu ara estaves treballant en projecte personal. Com, on t'ha enganxat tota aquesta aturada?
Sí, m'ha enganxat una mica perquè havien decidit de... Mai se pot dir de, no?, definitiu. De
bueno, és una etapa, acabada. Correcte.
Sí, vull dir que és com un, no?, una parada de lo que era la banda, de lo que era la banda de Mr. Jones. Ve de gust, no?, de, bueno, perquè clar, en 14-15 anys hi havia una mica de desgast i tal, i bueno, tenia ganes de fer algo així una mica més íntim i tal, i bueno, pues la idea era mentre preparava cançons i tal, pues és donar una mica la volta al tot lo que era el repertori de Mr. Jones, i me va inventar això de que es diu Lozano, que és el meu cognom, no?, perquè bàsicament totes les cançons són meues, no?
Vinculat, eh?
Pues sí, sí.
Tu recordes quan vas començar?
Sí, jo me'n recordo, vaig començar, bueno, van començar, jo crec que el primer bolo el van fer en 17-18 anys, i precisament va ser un bolo curiós, no?, perquè en aquella època, amb 17 anys, el que més ens agradava, no?, a mi i al grup, als col·legues, no?, perquè era el primer grup de col·legues i tal, ens agradava molt el hard rock i es començava a dir el heavy per aquella època. Hey. Tot aquest bolo va ser una mica que al final tenien que tocar abans de... Però clar, com això de les festes majors és un lío, perquè clar, ha de durar fins a les 6 de la matinada, sí, i es van enredar una mica i al final van tocar ells primers. Bueno, primer hi havia un grup de versions, saps? Luego hi havia la sopa de cabra, que tenien que ser nosaltres los teloners, diguéssim, i bueno, i al final es van ficar al final perquè ells no volien tocar tan tard.
Clar.
Ells ja tenien una mica més de caché que nosaltres, i això era Rosa Rojas, l'època de Rosa Rojas.
Sí, 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 sí.
I sí, sí, van tocar Arbeca, allí a les escoles, a la muntanya d'allí d'Arbeca.
També surt aquí la llista Jim Rowe, Circus, Wind the Snake, sí. Dover, The Brew... The Brew, per cert, és una banda que l'Andrea Rodríguez sempre me'n parla.
Sí, perquè és una banda relativament jove, no?, que tenen ja 7 o 8 discos, i hi han vingut 3 o 4 vegades a Lleida, i una vegada van tocar la festa major i van compartir escenari. Una banda molt bé, i jo també la recomano, eh? Guitarrista, i a més el baix i bateria són pare fill.
Ah.
I la veritat és que és un power trio.
Que curiós, no?
De rock blues, sí, sí, sí. La veritat és que és curiós.
Tens
sí,
encara Berry Charrac, 091, Tequila, sí, de Steve sí. Waterman, Lápido i Los del Tonos. Uh-huh. Escolta, quin és el que no?
El que no és Cortatu, però és... la meva banda va tocar, curiosament.
Ah.
Després ho explico amb algun comentari, que, bueno, històries de la puta mili.
Ah, sí, sí, és veritat, claro, et va enganxar.
Em va agafar, i em va saber greu, perquè per aquella època era molt fan dels Clash, Cortatu, tota la moguda. Vaig tocar que no és que... també de les bandes, no?, que he tocat, el Russo i el Pelotón de Castigo, i molta gent va dir, és la mateixa època i tal. No, bueno, doncs va ser amb un grup que es deia, que això va ser després de l'època aquella heavy que te parlava, va ser amb una banda que es deia Impuesto de Lujo, que ahí és on vaig començar ja realment a composar i a fer cançons, que era molt a la onda així, no?, en Nacha Pop, no?, més pop-rock i tal. I em va agafar la mili, un bolo que clar, era jo vaig fer la mili a Canàries i, bueno, lo de demanar un permís era impossible
clar.
Per arribar a un bolo, vull dir que... Era Cortatu, però podia haver tocat, però no vaig...
Sí, imagina't tu,
Estava a les Palmes, saps?
Vull dir que... És que, clar, demanar un permís... Bueno, clar, no sé si realment també t'ho haguessin concedit,
no.
Però, clar, venir era una despesa important, també.
Sí, no, a més que a Canàries si hi havia... Tenies un mes de permís en tota la mili que et creia a meitat de la mili i vinies una vegada a l'any. Mm-hmm. Vull dir que vaig fer la mili ben feta, diguéssim. Sí. Sí, sí.
Doncs estem parlant amb el Joan Lozano, ja ho veieu, és músic de Lleida. Quan tornin a estar els escenaris oberts, segur que el trobareu a sobre d'un escenari, perquè porta un munt d'anys oferint-nos les seves propostes amb molts grups. Un altre dia podem fer repàs dels grups en els que has estat, més que com avui dels teloners, perquè també
sí.
Hi ha una història maca aquí. Parlaves de Rosa Rojas, que potser és un dels grups de rock de Lleida que de certa edat recordem més, però en parlem de molts altres, de Zuma, de Mr. Jones...
Sí, de fet, amb aquesta llista de teloners o de compartir escenari, més sembla que hi ha 4 o 5 projectes diferents.
Imagina't.
En els que vaig estar, sí, sí. Mm-hmm.
Doncs hem parlat amb el Joan Lozano, la seva nova proposta és Lozano, cançons de Jones...
Sí.
Tranquils, ha quedat aplaçat, no cancel·lat. Per tant, això ho hem de veure sobre l'escenari. Ho anunciarem quan tinguin data definitiva. I és un d'aquells concerts que, evidentment, et recomano que vagis a veure, que val la pena. El Joan Lozano val molt la pena veure'l sobre l'escenari, perquè, com ja ens ha dit, és una persona que les cançons les mime, les cree, se les remira i les cuida. Per tant, això després es tradueix en que quan has acabat d'escoltar una cançó dius, ostres, escolta, ha tocat tot el que havia de tocar. Dius, com es fa això? Doncs treballant,
Treballant.
Treballant. No surt sol.
No, i això és el que has dit un, no?, al principi, pues que lo de les cançons, no?, que és igual que sigui...
No, correcte,
sigui metal,
és veritat,
una, això. Del 50 o actual, dir-li una cançó... si realment, no?, és bona i està ben feta aquesta temporada.
Sí, sí. No, i a més hi ha una cosa que amb l'Andrés Rodríguez estic molt d'acord, que el coneixes tu també, l'Andrés,
sí,
i és que al final, sí, ell és veritat que és metalero i tota la història, però ell sempre diu el mateix, diu, només hi ha dos tipus de música, la bona
exacte,
i la dolenta.
Correcte, sí,
I
sí.
I sempre he defensat que l'Andrés Rodríguez, per exemple, dic ara l'Andrés o qualsevol altra persona, la seva preferència personal és una, però et valorarà tant si està ben feta una òpera com una peça clàssica, com una cançó de pop, fins i tot,
Sí, sempre tinc la conya de lo de Metallica i
sí.
Els claves, no? Que sembla que
sí.
Hi ha dues coses que li agraden, però realment és un meló.
La bona i la dolenta, tu.
Sí, correcte.
És així.
Exacte, sí.
Joan Lozano, escolta, que m'ha encantat escoltar-te la veu i...
A mi igualment.
I saber que estàs bé, i que segueixis treballant.
Sí, sí, aquí estem a tope.
Molt
a
bé.
Veure si però tenim... Allò, un mig disco, quan s'acabi la crisi.
Doncs hem de tocar fusta i que això passi d'hora. Una abraçada!
Una abraçada molt forta, Ricard, gràcies.
Nosaltres busquem les senyals horaris que ens diran que hem arribat a la 1 amb una darrera hora. Patètica ja, em perdó. El govern d'Espanya ha hagut de retirar d'urgència un lot de desenes de milers de mascaretes que són fake, que havia repartit a les comunitats autònomes. O sigui, que li havien pres el pèl. Que no són FFP2, que és el que es necessite. En fi, senyals horàries. Després tornem amb el cinema i amb l'Espai Groc.
Y cuatro días después del anuncio del estado de alarma, tras 34 días de confinamiento, los peores indicadores del coronavirus en España siguen disparados. El número de contagios supera un día más los 5.000 y la cifra de muertos contabilizados en las últimas 24 horas se acerca a los 600. Todo ello sin aplicar el nuevo sistema de recuento publicado hoy por el gobierno. Ante el evidente desfase entre lo que nos cuentan y lo que realmente está pasando, esta mañana los portavoces oficiales han dicho que hay que corregir la serie de datos que arrastramos desde el inicio de la pandemia, pero que no se puede conocer la letalidad real. Y en medio de esto, el documento que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad con la incidencia del coronavirus es hoy un tremendo desbarajuste en el que no cuadra prácticamente nada, ni siquiera las sumas de los datos. Carmen Lavallén.
Pues así es, España está con 188.068 contagiados a la cabeza en casos positivos en la Unión Europea. Hemos sumado 5.252 nuevos casos en las últimas 24 horas. Pese a la gravedad de la situación, el gobierno y sus técnicos reconocen que están teniendo problemas para procesar la información y ofrecer estadísticas que reflejen la realidad sin distorsiones. Y es que en la última actualización no cuadran los datos. Por ejemplo, los fallecidos son 585 si sumamos los reportados por las comunidades autónomas, pero el cómputo global en el Sanidad la rebaja a 348 para situar el total en 19.478. Además, y según esta última actualización, el número de curados es hoy de 1.834 personas, menos que ayer. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos en los que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos en la serie que nos impida interpretarla correctamente. Esperamos que en breve consigamos solucionar este problema. Estamos trabajando con las comunidades autónomas.
Están trabajando, dice, con las comunidades autónomas. Hay una en concreto que plantea problemas, pero el nombre de esta comunidad autónoma hoy no la ha querido dar Fernando Simón.
La crisis del coronavirus en España está dejando un cúmulo de despropósitos. Uno de los más graves fue la partida de test defectuosos que compró el gobierno. No eran fiables. Ahora ha confirmado y obligan a las comunidades autónomas a retirar unas mascarillas que llevan utilizando los sanitarios más de una semana porque no cumplen los criterios técnicos. La primera comunidad en hacerlo oficial, esta retirada, ha sido la Junta de Castilla-La Mancha. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha procedido en las últimas horas a verificar la existencia de mascarillas FFP2 del fabricante Garry Galaxy en sus centros sanitarios. La explicación es que aunque las mascarillas contenidas en un envase azul de este fabricante sí están conformes a las especificaciones técnicas establecidas, en la partida contenida en envases verdes se ha advertido una incidencia en un lote específico. Por esta razón se ha procedido a la retirada inmediata de todas estas mascarillas Garry Galaxy contenidas en envases verdes. En este momento, en la comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, ya se han retirado e inmovilizado todos estos productos.
Esto en Castilla-La Mancha, pero decimos que afecta a toda España. El gobierno, primero fueron los test y ahora también mascarillas defectuosas. Los delincuentes no dejan de actuar tampoco dentro de esta situación extraordinaria. Algunos aprovechan el miedo que provoca este virus desconocido. La Policía Nacional ha detenido a un hacker que había publicado una aplicación sanitaria dedicada a la prescripción de pruebas y recetas. No era muy discreto porque subía sus hazañas a las redes sociales, Juan Baño.
Se le pilló con las manos en la masa. En el momento de la detención estaba hackeando una empresa de paquetería. La verdad es que tenía una actividad auténticamente frenética, desde atacar a una plataforma internacional de contenidos audiovisuales, a la que le habría causado un prejuicio económico de medio millón de euros, a una empresa de alquiler de bicicletas en Madrid u otra de comida rápida. Pilar Ayué, comisaria principal de Policía Nacional.
Con solo 16 años ya había quebrantado la seguridad de varias empresas, tanto nacionales como extranjeras y de toda índole, así como los sistemas de entidades públicas, autonómicas y locales.
16 años de edad. Se investiga si los datos que extraía también de enfermos del COVID extraídos de una plataforma para pruebas y recetas los vendía luego en la llamada Dark Web o Internet Oscura.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que el lehendakari vasco Iñigo Urkullu acaba de sumarse a las voces que piden, Antonio, el fin del confinamiento total para los menores de edad. Urkullu va a plantear al presidente Sánchez que los niños puedan salir de manera limitada, al igual que las personas con necesidades especiales, a partir del 26 de abril, que es cuando se termina, en principio, el confinamiento. También lo pide la Generalitat y la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y también el Defensor del Pueblo. Y hemos sabido que el Hospital San Pau de Barcelona va a crear, está ya en ello, un biobanco de muestras de pacientes con coronavirus para investigar tanto ahora como en el futuro fármacos y vacunas contra el COVID-19.
Es el debate de las últimas horas. La UEFA va a invitar al Atlético de Madrid a la Champions si finalmente no se clasifica vía Liga. Luis Munilla.
Antonio, ayer la Federación Española de Fútbol decidió que si la Liga no se puede terminar, la clasificación actual servirá para determinar qué clubes van a Europa. En ese caso, el Atlético se quedaría fuera de la Champions, pero la UEFA, como contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo, le rescataría. Habría una invitación por sus méritos y palmarés reciente en la competición, además de por ser a día de hoy el único equipo español matemáticamente clasificado para octavos de final de este año. Hay mucho malestar en el Getafe y también en el Valencia. El Getafe porque se quedaría fuera de la Champions, puesto que la Real Sociedad ha marcado más goles y es cuarto, pero el Getafe ganó el único enfrentamiento entre ambos. Y el Valencia se quedaría fuera de Europa porque la federación cambia el criterio y quiere mandar a la Europa League al finalista de la Copa del Rey. Y luego en ciclismo, a pesar del cambio de fechas del Tour de Francia, el poderoso equipo Ineos de Chris Froome amenaza con no disputarlo si no se garantiza la seguridad.
Gracias, Muni. Sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja estàs en companyia del migdia a COPE Lleida. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Avui és divendres, estem a les portes d'un cap de setmana, d'un nou cap de setmana, 17 d'abril del 2020. Un cap de setmana que, meteorològicament parlant, ja ens ha dit el nostre meteoròleg Armando Álvarez que demà serà un dia on les temperatures s'enfilaran bastant, fins i tot als 24-25 graus, però que a partir de diumenge i fins dimecres ens tenim per davant, amb una incidència potser menor a la zona de Lleida, però tenim per davant 3-4 dies de núvols i de pluges. Per tant, a tenir-ho en compte, sobretot pel tema de que et toqui el sol. Ja saps que darrere de la finestra no val. Ha de ser davant. Darrere del vidre no val. Per tant, aprofiteu avui i demà. Sobretot demà, que es veu que pujaran les temperatures i lluirà el sol. És la 1:07. El que fem tot seguit és anar directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordo que tot el que rebis a través de xarxes socials, missatgeria instantània, WhatsApp, Telegram i d'altres, o enllaços a través del correu electrònic cap a webs que són molt maques i que sembla que siguin de veritat, no te les creguis així com així, perquè la Policia Nacional ens diu que en el darrer un mes i dos dies, si vols, han estat monitoritzant més de 415.000 planes web, i totes tenen en comú una cosa, que parlen de la Covid-19. Doncs bé, d'aquestes, més de 45.700 han estat tancades perquè o estaven difonent notícies falses o volien enganyar-te i o robar-te. Per tant, ull amb el típic vídeo que ens arriba d'una persona que ens diu que d'un amic seu que té un cosí, una cosina que és doctora, metgessa, infermera, infermer o que treballa a sanitat. I llavors ens envien aquest vídeo que ens diu que facis això o que deixis de fer allò. Ull amb aquestes coses. Canals oficials, sempre, canals oficials. I en aquest sentit la ràdio és un mitjà de comunicació molt fiable i confiable. De fet, la darrera enquesta que s'ha fet a nivell europeu per saber en quins mitjans confia la gent, el número 1 ha estat la ràdio. La gent confia en la ràdio. I confien en la ràdio no perquè sí, sinó perquè la gent que treballa a la ràdio potser de vegades tardem més a dir una notícia, però si tardem més és perquè estem confirmant que sigui real o no. D'altres mitjans, com per exemple internet, escolta, va rapidíssim això, però després si és veritat o no, doncs no. A la ràdio no podem obrir el micròfon i explicar la primera notícia que ens envien a través de WhatsApp. Primer haurem de buscar la font, contrastar-ho, i si és real, allò ens t'ho expliquem. Per tant, és un bon moment per estar present a un mitjà tan confiable i amb tanta audiència com ara, com és la ràdio. I per què dic això? Doncs perquè si tens una empresa que a hores d'ara està treballant, o estàs fent coses, estàs doncs, facturant i treballant, ni que sigui a través d'internet, a través online, és una bona plataforma per anunciar-te. És una magnífica plataforma per anunciar-te i per donar-te a conèixer els productes, la teva activitat i la teva marca, el teu nom, perquè la gent et reconegui i et reconegui amb un mitjà confiable. És importantíssim això. Si t'associen amb un altre mitjà, com per exemple doncs, internet o fins i tot, en alguns casos, la televisió, ull, perquè fins i tot pot ser contraproductiu. En canvi, si t'anuncies a la ràdio, és un mitjà confiable. La gent t'associarà amb que pot tenir confiança en tu. Saps que ens pots trucar, pots enviar un missatge de WhatsApp, per exemple, al 664-526-180, 664-526-180, fins i tot si tens una empresa que ja, pel que sigui, està tancada ara, però preveus que obriràs d'aquí un temps, et pots seguir anunciant ara, i podem fer una entrevista i ens expliques la teva vivència i com ho estàs passant i el que tens pensat, perquè segur que tens pensat en les coses per quan puguis tornar-te a obrir i oferir els teus productes i adreçar-te als teus clients. Quin millor altaveu que la ràdio. 664-526-180, 664-526-180. Anem a posar en ordre les xifres que tenim del coronavirus a Lleida. El Departament de Salut va confirmar ahir al vespre, ja sabeu que a nivell local les xifres es donen cada dia al vespre, per tant, treballem amb dades d'ahir. Doncs el Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort dues persones amb la Covid-19 en hospitals de la regió sanitària de Lleida i cap en centres de l'Alt Pirineu i l'Aran. També s'han sumat 34 nous casos positius de coronavirus, dels quals 30 són a Ponent i 4 al Pirineu i a l'Aran. L'actualització de dades eleva la xifra de víctimes mortals registrades a la demarcació des de l'inici de la pandèmia en 109, mentre que el nombre total de positius arriba als 1.421. A més, també 25 persones han estat donades d'alta i, per tant, aquesta xifra acumulada de persones curades, donades d'alta i que marxen de l'afectació del coronavirus puja a Lleida a les 460, que és una informació forta, força interessant. Ja saps que la Generalitat fa 3 dies que deia que res, que confinament total. Ara ahir ens diu que en els propers 10 dies com a màxim vol que els menors puguin sortir al carrer amb ordre i seguint uns horaris i unes normes de seguretat amb mascaretes pels majors de 3 anys. En fi, fa 3 dies deia una cosa, ahir en diu una altra, però no dona ni dates, ni com ho farem, ni res de res. El primer interessat en que això sigui veritat sóc jo, per exemple, i tu que ens escoltes, segur. Però vaja, anem a fer-ho amb seguretat. Si fa 3 dies m'estàs explicant que el confinament total és l'única solució i 3 dies després em dius que no, que ara que ja podem deixar sortir a la canalla al carrer amb un límit horari, que veurem com s'implementa i veurem si la gent ho segueix o no ho segueix, amb unes mesures de seguretat, amb la distància social, etcètera, etcètera, doncs em mareges, ho he dit al principi. Sisplau, és que em passes del blanc al negre, Generalitat, que em mareges, que ja no sé què creure'm. Per tant, siguem coherents, que tots volen sortir de casa. Home, jo el primer, evidentment. I la canalla de casa ja no ho diguem, però si primer em dius que confinament total i al cap de 3 dies em dius que sí, que ara ja podran sortir, doncs no sé si m'estàs enganyant ara o m'estaves enganyant abans. És que no et puc creure, i aquest és el problema, la credibilitat, ara que parlàvem de mitjans de comunicació. La ràdio és creïble, però és que les institucions avui en dia és que l'estan perdent. I els polítics ja no diguem, els polítics és que ja presumptament n'han tingut molt poca, però és que darrerament gens, i es veu amb el tema del recompte dels afectats, com comptem, etc, etc, etc. Per cert, que la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona ha dit que s'ha d'honrar a la gent que està perdent la vida, que és que són molts, que és que ja ens quedem sempre amb la xifra. Mira, a Lleida són 109. Bueno, sembla que no. Són 109 persones que han mort en un mes per la Covid-19 a Lleida. A Espanya ja freguem els 20.000. Doncs a l'Ajuntament de Barcelona han dit que, bueno, banderes a mitja asta i que s'ha d'honrar la memòria dels que ens han deixat. I ja ho sé que no arreglem res amb això. Però és que el govern d'Espanya resulta que a les comunitats autònomes i als afins al seu partit els han dit que sobretot que no parlin de morts i que res de mostres de condol. De veritat, tinguem un criteri comú, que són gent, que són gent que moren. I darrere d'una persona que mor hi ha tota una història, família, amics, coneguts, etc. Evidentment que s'ha de treballar amb la investigació científica, que hi ha molta gent que ho descobreix ara, això. Però que mostrem una mica de respecte a aquelles famílies, a aquelles amics, a aquelles persones que han perdut algú molt proper, doncs no està de més, tampoc. Anem a fer una pausa i de seguida parlem de cinema, de televisió i de sèries, que segurament ho passarem molt millor. Ho farem amb la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs amb aquesta explosió d'energia i de vitalitat, com és aquesta banda sonora, que, home, suposo que saps quina és perquè ho hem explicat moltes vegades, però si no ho saps, mira, intenta-ho. Ens ho dius a través de les xarxes socials, amb còpia a Cope Lleida, va. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Has vist amb quina rapidesa i facilitat m'acabo d'inventar un concurs? Bueno, un concurs, no sí, tenim premi, però...
El premi serà poder sortir
i tant que sí
novament.
I tant que sí. Això de veure les pel·lícules a pantalla gran és una cosa que comencem a notar en falta, tot i que a casa tenim un desplegament de vídeo a demanda, de que tenim accés a moltes sèries i pel·lícules i teles, doncs, mitjanament bastant més grans que fa 10-15 anys, per exemple, però el ritual d'anar al cinema, perquè al final és un ritual, és una cosa que ara ja es comença a trobar a faltar, Laura González.
Un altre dia, des del balcó, vaig veure un veí que s'ha comprat una tele.
Ah, veus?
Una tele gran.
Enorme, no? Enorme.
Sí.
Clar,
sí.
Home, ara bueno. Ja, si ho fas, ho fas bé. Laura González, sí, què estàs veient aquests dies a la televisió?
Doncs
que jo et sorprendré, eh? Jo et sorprendré.
Ai, 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 ai.
Sí.
Mira, jo he portat una selecció de cada una de les plataformes de vídeos sota demanda que hi ha disponibles.
Vale.
Vale, i hi ha unes propostes, però jo vull que... Bueno, jo que estic veient moltes coses, i començo i acabo, i estic durant, vull dir, vaig fent diverses coses, eh? Vull dir, no,
però,
no
però,
me centro...
Però explica'm...
No una sèrie o...
Explica'm alguna, alguna d'aquestes que dius, no hagués pensat mai i al final l'he vist. O la tenia pues pendent.
Jo, el meu gran descobriment de la setmana ha estat Tiger King, que és una sèrie documental sensacionalista sobre els zoos que hi ha de grans felins a l'interior dels Estats Units.
Ah.
Que hi ha, bueno, parcs zoològics que, bueno, critica una mica les condicions i també la guerra que tenen entre ells, no? Dintre de diferents estats, pues, de diferents estats dels Estats Units, pues hi ha diferents zoològics i, bueno, també una mica aquesta lluita per tenir el millor zoològic, el, bueno, tot això. Molt interessant. O sigui, uns personatges que allà hi ha venjança, hi ha odi, hi ha amor, hi ha, bueno, assassinats, sectes, animals salvatges, tancats en gàbies, vull dir, Tiger King és una altra volta al cinema documental, la veritat, perquè barreja l'espectacle, coses bastant estranyes, però que són realitat de l'interior dels Estats Units, no? D'aquests estats que tenim allí com en ment, de moltes planícies de terra, molt poca activitat, les cases molt separades, grans carreteres, pues una mica reflexió tot aquest ambient, no?
Però quines coses descobreixes? És que jo no ho entenc, ni buscant ho hagués trobat això.
Doncs a Netflix, ho tens a Netflix. Dura 7 capítols i teniu de tot. Presons, delictes... Bueno, ja ho veureu. Si us animeu, Tiger King. Ah, això sí, més 18, eh? Vull dir, és una... Esperar
sí,
molt.
Sí, sí. Mira, jo et diré que a Netflix ha estat veient una cosa... No, similar, no, eh? Però sí d'una mica de caire científic i documental. També és una sèrie de 8 capítols que es diu 100 humanos. Sí, agafen a 100, també és dels Estats Units, està a Netflix, agafen a 100 persones de diferents estats, de diferents nivells socioeconòmics i diferents edats, i un 50% d'homes i de dones, val? Per tenir un espectre més o menys equitatiu de tot. I els hi van fent proves, pues, jo què sé, per provar si no dorms, tens menys agilitat mental l'endemà al matí, i llavors agafen, pues, separen 50 i 50 i ho proven, amb uns no els deixen dormir i els altres sí, i a veure què passa. Però com a això, mil proves estranyes, estranyíssimes, hi ha de tot allí, fins i tot si prejutgem si la gent gran fa una olor diferent a la gent jove, etc, etc. Mira'l, que igual et fa gràcia.
Les coses estranyes també que trobes.
Sí, 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 veus? Sí, sí. Escolta, t'explico que estic veient La guerra de los clones.
Ah, i què tal? Són xules, eh?
La sèrie, eh?
És estic... xula, la sèrie.
La sèrie. Sí. M'estic enganxat.
Clar, és que és tot un mundillo que... I després aquesta has de veure Rebels.
Sí, no. Estic enganxat. Capítols de 30 minutets, està 27, 28 minuts. Estic enganxat, tu. Mai ho hagués dit que amb un producte de la factoria Star Wars acabaria enganxant-me. M'han agradat, molt. Molt.
M'han agradat i, a part, no són únicament per a... No són molt infantils. Vull dir,
no, estan molt bé.
Guerres, economia, són... conflictes...
Evidentment és animació, però això no vol dir res. Vull dir, també Toy Story o Cars o aviones, és igual que sigui animació. Són com mini-pel·liculetes, per entendre'ns. Estan molt bé, m'ha agradat molt, m'està agradant molt. Hi ha 7 temporades, estic acabant la primera encara, però m'ha enganxat aquesta setmana.
Doncs molt bé. Bueno, jo he vist Toy Story 4.
Om...
He vist Toy Story 4, finalment, ja.
I què t'ha semblat?
Doncs bé, però no he saltat llagrimeta. Jo és que la tercera me vaig un far de plorar.
Amb la tercera,
llavors,
sí.
Llavors, aquesta quarta, pues, bueno, ha sigut diferent. Molt entretinguda, m'he passat molt bé, la veritat. M'agraden els personatges, perquè són els de sempre i tal. I bé, sí, la recomanaria.
Home,
la
recomanaria, si el gir de la protagonista és interessant, eh? No l'hagués fet mai, jo, eh?
Bueno, és una actualització.
Molt bona, molt bona. La pel·lícula acaba que pot acabar aquí la saga si volen, i si la volen seguir tenen dos camins per seguir. Vull dir que s'ho han deixat ben preparadet, eh?
Sí, però no diem res més.
No diem res més.
Jo us faig una mica les recomanacions segons les plataformes de consum de vídeos sota demanda.
Vinga, va.
A HBO jo he estat revisant una sèrie que té 15 anys i és la sèrie de Roma, que durant el seu temps va ser la sèrie més cara de la història, fins que va arribar Juego de Tronos, Joc de Trons, i la va desbancar. convertirse Juego de Tronos en la serie mezclada de historia. Pero es curioso porque ambdues son de la HBO, ¿no?
Uh-huh.
Després he estat veient també una sèrie documental, també en l'estil Tiger King que us explicava abans, però de la HBO que es diu El Pionero i tracta sobre la vida de Jesús.
Ah, oh, sí, aquesta sobre... la tinc pendent, aquesta.
Doncs són quatre capítols, eh? Te'ls poliràs en un tres i no res.
Sí, sí, sí.
Allà un ratet a la nit i me va semblar superinteressant.
Però escolta, és Jesús Gil en su salsa?
És tota la història, des de que comença fent un complex turístic que se li van derrocar i van a la presó, fins a la seva mort, no? I és una mica, pues, història d'Espanya, història d'aquella transició, d'aquella sí, primera democràcia.
Aquells anys 90. O sigui,
No, és magnífic.
O sigui, sí.
Tens un viatge en el temps, realment, i a part pues, veus els periodistes d'abans, no? Com donaven les notícies, el sensacionalisme... Vull dir, ha canviat, les coses han canviat, eh? Em sembla que no, i que van molt a poc, però l'ètica professional dintre del periodisme, els continguts, tot això ha canviat moltíssim.
Bueno, però si hi ha algun despistat, estem parlant del que va ser president de l'Atlético de Madrid i alcalde de Marbella, el Jesús Gil i Gil, eh?
Que jo suposo... va crear un partit, o sigui,
el Gil, el Gil,
sí, claro,
grupo independiente liberal. Si és que és boníssim aquest home.
Ha fet un viatge en el temps, total.
Sí.
Doncs bueno, us recomano que la vegueu i això, i viatgeu una mica en el temps i reconegueu pues, aspectes que potser en aquell moment pues, eren més il·legals, més il·lícits, però que ara estan més normalitzats.
Uh-huh.
Com l'externalització en empreses privades del servei públic o bueno, coses que va començar a fer Jesús Gil i que bueno, va trobar rentable i en alguns ajuntaments s'ha copiat un model similar. Doncs bé, també us recomano de l'HBO la sèrie de Chernobyl, si no l'heu vist, la sèrie de True Detective i la pel·lícula de Contagio, que la vaig veure ahir.
No. Jo no veig res de virus, ni de contagis, ni... Però vols dir que repeteix ara veure aquí una pel·lícula de contagis i de virus? Bueno, no ho sé.
Bueno, jo la vaig disfrutar, la veritat.
No, sí, tu...
Això, bueno. Jo ja ho saps que sóc una mica estranya.
Sí.
Bueno, d'Amazon Prime he vist The Aeronauts, Los Aeronautas, que és una pel·lícula protagonitzada per Lady Redmayne i la Felicity Jones. No sé si es diu així la noia. Però bueno, va sobre els primers aeronautes que van... allò que es feia al segle XIX,
sí.
No? Entre equips, no? I va, era pel vol en globus més alt de la història.
Però és pel·lícula o és documental?
És pel·lícula. Ah. No, és pel·lícula. Està tot dramatitzat, amb actors guapets i clar, ja... Bueno, per això. Molt ben... No, està molt ben ambientat i la pel·lícula la veritat és que està bé perquè ara, per exemple, que estem així confinats una mica d'aire fresc, no? Hi ha uns planos sobre els núvols i la meteorologia allí més enllà de l'atmosfera que està bé la pel·lícula.
Uh-huh.
I després de sèries, de Amazon Prime us recomanaria Carnival Row, són 8 capítols, autoconclusiva, i va sobre una realitat distòpica on hi ha fades i humans convivint en la mateixa època. No? I bueno, pues, com se veu, no? És una mica la realitat distòpica que mostra als sers màgics com les fades...
Què vol dir distòpica?
Distòpica és que emula una part de la realitat de forma fantàstica.
Ah, vale.
És a dir, pues, per exemple, en aquesta societat hi ha unes fades i uns faunos i tal que conviuen amb els humans, però són tractats, o sigui, hi ha com a racisme entre espècies, no?
Ah, mira.
Llavors pues, tracta el tema del racisme, però d'una forma utilitzant elements de fantasia.
Uh-huh.
Vale, després de Disney Plus us recomanaria veure el documental de National Geographic, si ja heu agafat la plataforma, perquè la veritat Disney Plus prometia molt, però el contingut a mi personalment no m'acaba de satisfer.
Bueno, costa de trobar certes coses, eh? Realment infalte. Però ja van dir que anirien afegint vaja.
Sí.
Vinga, Laura, notícies... No, anem fatal de temps, però bueno. Anem fatal, però hi ha grans produccions que s'estan posposant, eh?
Sí, la veritat és que hi ha grans produccions que s'estan posposant. Mira, Disney va publicar l'altre dia les seves dates per a Mulan, que serà el 24 de juliol, per exemple. Després també Viuda Negra, que és de la factoria Marvel, que forma part de Disney també, que serà el 30 d'octubre, estarem preparades pel maig.
Mm-hmm.
I després també tenim la de Sin Tiempo para Morir, del James Bond, que hasta final de any no la tindrem. Vull dir, hi ha pel·lícules ja que se'n van al 2021, com per exemple, jo que sé, la pel·lícula de Cruella de Vil, que estan preparant, pues, pel maig del 2021.
Val.
O sigui, ja està tot com a superposposat i ja no hi ha més. Però bueno, hi ha bones notícies també. Bones notícies és que poden vos pot ser que facin Tron 3, ¿vale? La tercera part,
ah, sí?
De Tron. Sí, i segurament hi haurà una segona part del Doctor Strange que la dirigirà Sam Raimi, que és el director que va dirigir les pel·lícules de Spider-Man del Tobey Maguire. Doncs la dirigirà, ja ho han confirmat, de fet.
Però amb el Benedict Cumberbatch, eh?
Sí.
Si no, no la miro jo, eh?
Una mica, clar, la seqüela aquesta. Aquestes són una mica les notícies de cine. Ara, si vols, anem a parlar de lo que vam deixar mitges la setmana passada.
Vinga.
Vam deixar amb aquesta cançoneta.
Time of my life. No, I never felt like this before.
Quin clàssica és aquest tema.
Sí, eh?
És que...
Bueno, aquesta va ser la gran pel·lícula musical de l'any, no?
Mira, quina veu. Mira, escolta. És una banda sonora d'aquelles que evidentment, jo diria que ha superat a la pel·lícula.
Sí, vols dir? És que, clar, la tinc tan assolida, la pel·lícula.
Però és que pensa que jo la
pel·lícula... I la bec al meu cap.
Però jo la pel·lícula no l'he vist, i en canvi la cançó l'he escoltat mil vegades i m'encanta, per exemple.
Ja, té molt bona banda sonora, també ho hem de dir.
Bueno, recordem que la setmana passada estàvem... Bueno, hem arribat a dos quarts, però és igual, et donaré una mica més de temps. La setmana passada vam començar a parlar de les grans pel·lícules amb anys concrets, i ens vam quedar l'any 1987, que per la sintonia entenc que és Dirty Dancing és d'aquell any, de l'any 87.
Sí, de l'any 87, que, bueno, hi va haver moltíssimes grans pel·lícules. Tu te'n recordes del Xic Prodigioso?
Sí, Martin Short, sí.
Sí, sí, després d'una pel·lícula que es deia Masters del Universo, Masters of the Universe, de He-Man, que la va protagonitzar l'actor Dolph Lundgren.
Bueno, jo veig... No, sí. La pel·lícula jo no la vaig veure, però la sèrie de dibuixos sí. I, és més, crec que un any per Nadal em van portar els Reis el He-Man.
Jo tinc també els ninots de l'Esqueletor, el Orco, Shira, He-Man... Bueno, els tinc tots. Inclús tinc el tigre i un dinosaure en el que anava muntat l'Esqueletor, bueno...
Està mal que jo li digui això a la Laura, però que friqui que arriba a ser, però...
Ja.
No, si tot el que ella diu que ho té, jo també ho tinc. Per tant, per això et dic que està malament que li digui jo, però... Que jo li dic carinyosament,
Sí,
a més, avui en dia ser friqui no és cap... No, està ben vist, ja. Comença a estar ben vist ser un friqui, no?
Bueno, no ho sé. Jo és que, clar, com que ho he sigut tota la vida i vinc de pares també friquis, doncs ja és algo que tinc molt normalitzat,
vale.
No?
Vinga, què més havia el 87?
El 87. Doncs mira, vam tenir la primera entrega de Hellraiser, aquella pel·lícula de terror sobre els cenobites, que era una caixa puzzle estranya, que obria un portal amb un altre món. Vam tenir la primera de Predator, també, amb Arnold Schwarzenegger.
Ah, sí.
Van fer una pel·lícula sobre la sèrie dels relats de Stephen King de Silent Slot, que era la segona part, Retorno a Silent Slot. Què més? Però això és dintre de lo friki, no? També sí, la troma va treure Los surfistas nazis deben morir, que és una pel·lícula de sèrie B que ja quasi és de culte, no? No l'heu vist, pues bueno, pues us la podeu estalviar també. Però bueno, no us pot faltar dintre les vostres visualitzacions clàssics com Wall Street, El último emperador de Bernardo Bertolucci, Los intocables de Elliot Ness, Amandy García, Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro. Que més, Robocop, per favor.
Robocop és del 87?
Sí, Robocop és del 87. Què més tenim? El imperio del sol de Steven Spielberg amb Christian Bale, super jove Christian Bale. Després, què més vam tenir? Stanley Kubrick, La jaqueta metàl·lica. Aquesta també va ser una de les pel·lícules d'aquest any.
Home, poca broma, quin any? Cinematogràficament parlant.
Bueno, i això és només a nivell internacional. Si et parlo de a nivell espanyol, vam tenir La ley del deseo, amb Carmen Maura i Antonio Banderas. La casa de Bernarda Alba, protagonitzada per l'Anna Belén. I vam tenir també La estanquera de Vallecas i El lute camina o revienta, que són dos joies del cine kinky de l'època. Mm-hmm. Perquè era un tipus de cine que es feia molt, no? Cine sobre delinqüents. Una mica mostrant aquestes parts que eren la realitat de l'època, no? De l'extrarrali de Barcelona o de Madrid, on hi havia, doncs això, yonquis, gent addicta a la heroïna, i hi havia pues, aquest ambient de barri, no? En el que, bueno, va tenir molta força, pues, això, les drogues, i tenia una vida molt, molt xunga, la veritat. I hi havia pel·lis pues, que mostraven això. Jo, per la meva generació, per això, jo vaig arribar a veure pues, Barrio, per exemple, que és una mica una adaptació més actual, o pel·lícules, pues, per exemple, com El Bola, no? Que intenta emular una mica aquesta realitat que a vegades pot semblar-nos aliena, però que està molt propera. Què més hi va haver? Hi va haver comèdies, també, l'any que vaig néixer jo. Tres obres i un bebè. Hombre. La loca història de les galàxies. Spaceball. No sé si la recordeu, aquesta.
No, jo no.
Que és com una paròdia de Star Wars. Vam tenir Hechizo de Luna amb Nicolas Cage i Cher. Què més vam tenir? Bueno, de Disney va sortir una pel·lícula que es deia La Tostadora Valiente, que no va tenir gaire èxit. I així, d'animació japonesa, van treure una pel·lícula que es deia Neo Tokyo, que era com la predecessora de Akira. De fet, la pel·lícula de Akira passa en un lloc que es diu Neo Tokyo, i els escenaris que es van utilitzar, o sigui, els escenaris, les maquetes que es van utilitzar per fer la pel·li d'animació i les animacions de paisatges es van utilitzar també després, posteriorment, a Akira. Què més vam tenir? Bueno, a l'any 87 va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera, El festín de Babette, que és una pel·lícula francesa que us la recomano. També es va produir en aquell any, tot i que va ser pels guardons de l'any següent, la pel·lícula sueca de Pelé el Conquistador, i Dublineses los Muertos, que és l'última pel·lícula de John Huston, protagonitzada per Angelica Huston, que si no l'heu vist, està basada en un relat de James Joyce, i la veritat us la recomano molt, Mare. Dublineses.
Ojo, vale, ull la quantitat de cinema conegut que s'arriba a fer en un any.
Sí, sí, moltíssim. Jo he agafat aquí lo més... Bueno,
per això ho dic.
La Princesa Prometida, per exemple, un altre, Rob Roy. Mai s'ha dit tot lo medieval, no? També Les Brujas de Eastwick, que ho deia la setmana passada.
Sí.
O, per exemple, una altra pel·lícula tipo bèl·lic, també, que es deia... Bueno, I Dies de Ràdio, de Woody Allen, també és de 87. I Good Morning Vietnam, que si vols me fiques la musiqueta i així la recordem una mica... When I see her smile, I get
that feeling, 'cause my baby looks so sweet. Good morning, Vietnam. Bon dia, Vietnam. Això del 87, sí. També, eh?
De 87, protagonitzada pel Robbie Williams, que anava sobre un locutor de ràdio que anava a Vietnam a, bueno, pues això, animar una mica les tropes, sí. No? I llavors, per uns comentaris polítics que fa, el fan fora. I és com tots els patriotes, además, els patriotes americans, pues clamen per aquest... per aquest locutor de ràdio que els fiqui música que els anime molt.
Laura, que et deixo... Te queda un minut. Bueno...
Vale, és fàcil, perquè només vull fer-vos una proposta de cara a la setmana.
Ah, doncs pues espera. Fem aquí el canvi de música.
Sí.
És que pensa que la Laura, confinada i remotament, m'ho passa tot, eh? El guió, okay. La música, l'escaleta, ho tinc tot aquí al davant de la pantalla. Si veus la pantalla fa por, però ho tinc tot aquí, eh?
Ai, no he anat a fer gent després. La meva proposta...
A veure...
Aquesta setmana he llegit un còmic, perquè a part també el llegeixo, que es diu Preferències del Sistema, i parla sobre... Bueno, el còmic comença que hi ha un sistema que necessita fer espai per a noves dades, llavors s'han de treure coses de l'imaginari popular general i el còmic comença que han de borrar la pel·lícula 2001 Odissea de l'Espai.
Ah.
I l'operador encarregat de borrar-la considera que és un contingut que ha d'estar dintre de les dades del sistema per ser recordat, no? Per tot el que representa dintre del món del cinema. Hasta aquí puedo leer, és un còmic que us el podeu
dir,
un còmic europeu, francès, de Hugo Bienvenu. Us el recomano, i també us vull fer la proposta aquesta. Quins continguts audiovisuals, pel·lícules, sèries, llibres, poemes, guardaríeu dintre de, si tinguéssiu un espai reduït de memòria, posem que teniu 2 gigas, i que amb això heu de crear una societat futura.
Pues, ei, pues...
Amb què us quedaríeu?
Ja veuràs, la gent que ho provi, els problemes que tindràs a quedar-te amb poca cosa, eh? Ho podeu fer a través de les xarxes socials. Mira, ho envieu a còpia a Cope Lleida i en parlem la setmana vinent, que és una proposta maca, va.
Vale, Ricard, doncs que passis bon cap de setmana.
Bueno, Laura, cuida't molt, eh?
Que vagi molt bé.
Salut, una abraçada.
Adéu.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidador en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag Esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs amb aquesta sintonia saps que comencem l'Espai Groc. Tot i que estem confinats, l'Espai Groc no ha fallat ni un sol divendres perquè segueixen havent moltes propostes de cultura i del món dels espectacles. No a les sales, però, mira, ens anem reinventant. Per exemple, amb l'Andrés Rodríguez en parlàvem fa uns minuts de des de Casa Fest, que és un festival en el que hi participen molts, molts artistes, que comença dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda, i que s'allarga durant diumenge al matí i diumenge a la tarda. És a taquilla inversa, és a dir, que tu, després de veure el concert de l'artista, o abans o durant, pots pagar el que tu creguis, o res, per tant, és lliure, i que són microactuacions de 30 minuts. Entre d'altres, com ja hem dit, el diumenge a 6:15 de la tarda amb aquest festival, des de Casa Fest, actuarà l'Opardal Roquer, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, com va això?
Escolta, primer de tot, curiositat, perquè això ja m'ho va dir l'Andrés Rodríguez i ho vaig poder confirmar quan preparàvem aquesta entrevista. Tu estàs a Escòcia ara mateix?
Sí, 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 ara mateix, sí.
I què fas a
Escòcia?
I què fas a Escòcia?
Bueno, és que aquí a Escòcia tenim una casa també, i les nenes estan estudiant anglès i això, i llavors, bueno, pues jo de tant en tant hi pujo i ells baixen per vacances, i justament, bueno, pues vaig agafar quan vaig veure tot això l'últim vol i em vaig poder reunir amb elles, perquè si no hagués estat implant, no hagués estat sol, separat tot i
molt malament. Home, poca broma, ara ens en riem, però clar, haguéssiu estat separats uns quants mesos, sense voler.
Oh, i tant. Bueno, però vaig agafar l'últim vol, perquè ja va ser el dia que van tancar tot.
El David Esterri tenia ganes de parlar amb ell, de convidar-lo un dia als estudis, que això ho deixem aplaçat, ho farem, David, ell és l'Opardal Roquer, perquè ell és l'autor d'aquesta famosa cançó de Soc de l'Oest, una cançó que han plagiat, han versionat i ha fet tothom, tots els grups de Lleida i de no Lleida l'han fet, però que sapigueu que l'autor és l'Opardal Roquer, que és el David Esterri. Escolta, al final, déu-n'hi-do, quina repercussió ha tingut aquest tema.
Home, sí, la veritat és que sí. I és curiós perquè ha estat de forma totalment popular.
Sí.
I aquesta és la gent qui ho ha aconseguit fer, perquè no hi ha cap tipus de recolzament institucional ni mediàtic tampoc. Vull dir, a les televisions o a les ràdios, la veritat és que no la punxeu gairebé mai. I no obstant això, doncs, sí, bueno, doncs podríem dir que per a molts és una mena d'himne, no? I que és la cançó més famosa de tota la història de Ponent, de mig país, per a molts. Vull dir, és poca broma, això.
Sí, sí, no, escolta.
No té cap tipus de recolzament.
Ja ho has dit tu, ve a ser ja com un himne. Escolta, des de Casa Fest, aquest tipus de festival que ara la situació ens obliga a fer així de manera virtual. Escolta, com ho veus tu, aquestes iniciatives?
Jo veig molt bé aquestes iniciatives, penso que són necessàries, perquè en aquests temps, no, que són una mica foscos i tal, doncs donar una mica d'esperança a la gent d'aquesta manera penso que està molt bé. ho està fent moltíssima gent, els balcons, hi ha 50.000 iniciatives, sí, les escoles de música, moltes, i aquesta és una més, i està, trobo que està molt bé. Jo mateix doncs, tinc una iniciativa que ja estic fent des de que estic aquí a Glasgow, bueno, des de, els primers dies, la primera setmana, però després ja me vaig posar al meu canal de YouTube, del Parlar Roquer, que us animo que us subscriviu, doncs penjo cada dia una petita cançó que faig aquí, o la faig a casa, per aquí, de forma casolana, amb el que tinc, perquè aquí no tinc els estris que tinc allà, d'instruments i tot això, bueno, doncs amb el que tinc, de forma casolana, perquè és més, conté més la intenció, no?, que no el resultat.
Bueno, pues,
llavors envio cada dia una salutació a través del canal de YouTube.
A més, els va enumerant, vull dir que així sabeu exactament quin dia de confinament portem, perquè...
Exacte, sí.
Escolta, David...
I saludo també a la... Qui fa Sants, el Sant que és, eh?
Ah, bueno, clar.
Avui, Sant Robert, doncs, saludo, felicito els que tenen l'onomàstica aquells dies.
Molt bé. Busqueu per internet des de Casa Fest. Ja sabeu que això comença demà dissabte a les 5 de la tarda. Lo Pardal Roquer podreu escoltar diumenge a 6:15 de la tarda. Allí ja surten, a la plana web surten tots els artistes, i busqueu el que voleu veure i l'enllaç per anar al directe. I com hem dit, això va a taquilla inversa. És a dir, després tu pots fer un donatiu si vols. En el teu cas... tots els diners que et donguin, David, els faràs arribar a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, perquè penso que realment es comereixen. Bueno, qualsevol hospital, qualsevol... Però
correcte,
avui en dia,
el de casa,
que, sí. Sí,
sí,
Però vull dir que el sector... Està demostrat, no?, que el sector de la sanitat és imprescindible en una societat moderna i avançada, que funcioni i que tingui els recursos i que tingui els mitjans.
Sí.
I a veure doncs, si els polítics no, doncs, n'adonen una mica, no, de quines són realment les prioritats. Sanitat, educació i cultura.
David,
no
escolta,
si
això...
No sé si per aquest ordre, però això està claríssim. I vull dir, aquestes coses serveixen, no, doncs, perquè ens adonem de lo que realment és important i necessari.
Ja ho has dit abans, el teu canal de YouTube, que és, busqueu a YouTube Lo Pardal Roquer, subscriure's és gratuït, i allí trobareu tots aquests vídeos de música i de salutacions. Mira, fa no res has penjat el del número 36, fa 49
sí,
minuts, mira, que ho estic mirant ara. Aquí és on podrem veure el teu directe, amb 30 minuts, i d'aquesta manera, què has preparat per diumenge?
Bueno, he preparat una selecció del meu repertori, com que tinc tantes cançons i tot, llavors, bueno, pues farem una selecció de les més, diguem, potser les més alegres, les més divertides i tot, i també les que puguin adaptar més amb aquest format, perquè, clar, estem treballant aquí en plan acústic, no?, casolà, sense recursos i tot, jo sóc un desastre amb el tema amb temes informàtics i tecnològics i tot, i a veure si podrem connectar-ho bé. Ara, després hem de parlar amb el Carles, el que ho organitza, perquè em farà una mena de tutorial, perquè no ho han fet mai, no?, de fer-ho en directe. Aquestos YouTube es fan perquè ho han registrat i després ho penjo, però de fer-ho en directe, doncs a veure, esperem que no tingui problemes de darrere d'hora.
Doncs hem parlat amb el David Esterris, Lo Pardal Roquer. Busqueu-lo a YouTube, Lo Pardal Roquer. A més a més, està activíssim, no actiu, no, activíssim. Cada dia et penja una història, mai millor dit, una història, una història musical.
Sí.
I, a més,
sí, sí,
aquest cap de setmana estarà dins del Des de Casa Fest, amb taquilla inversa. Tot el que tregui d'aquesta iniciativa ho farà un donatiu a l'Hospital Arnau de Vilanova, i el podreu veure el diumenge, puntuals, a 6:15 de la tarda. 30 minuts de concert, bueno, de concert d'aquestes característiques. Veurem com va la iniciativa. Escolta, David, que ha estat un plaer parlar amb tu, poder parlar amb tu des d'Escòcia. Llavors, que mira, gràcies a les noves tecnologies ens podem permetre aquest luxe.
Sí, senyor.
Està molt bé, això.
Sí,
Lo Pardal Roquer, escolteu-lo. Escolta, David, que vagi molt bé, que cuideu-vos molt, i ja ens ho explicaràs, hem de quedar un altre dia. Una abraçada.
Molt bé, quan vulgueu. Vinga, salut a tothom.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
En un tiempo en el que se acrecienta la necesidad de fe y de esperanza, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Sigue en directo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en el Domingo de la Divina Misericordia. El domingo a las 11 de la mañana en 13.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Anem a posar una mica de ritme perquè estem a divendres i segueixen havent propostes. Ara hem parlat amb l'Oper del Roquer, amb el David Desterri, d'aquest festival que hi haurà aquest cap de setmana a través d'internet, però festival, al cap i a la fi. I tornem a saludar a la Maribel Tos del Caixa Fòrum, la seva directora. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Dic, tornem a saludar, perquè ho fem de divendres a divendres, tot i que divendres passat va ser festa, o sigui, que fa dues setmanes, sí. Sense voler.
Sí, així és, el temps pot ser ràpidament.
Sí, segons com tu mires, valent, però segons com tu mires, dius, ostres, que portem un mes, aquí ja.
Sí, clar, la concepció del temps, no sé si a vosaltres també, però ha canviat
molt.
Ha canviat enormement.
Ha canviat molt. Sí. Maribel, escolta, què m'expliques? Què esteu preparant i què esteu fent?
Sí. Tenim a punt d'estrenar, més aviat estrenem, doncs, avui, una nova bateria de continguts, doncs, digitals. Aquests continguts es basen en un cicle de conferències que hem tingut al Caixa Fòrum Lleida i que hem tingut l'oportunitat, doncs, de parlar-ne, que és Trobades amb, en el sentit de que una vegada al mes convidàvem, doncs, amb un creador i ens explicava, doncs, les seves peculiaritats. I en aquesta ocasió, avui, que és el que estrenem a les xarxes, doncs, estrenem, doncs, una bateria de continguts que porta per títol Encontres confinats, no? Hem convidat a diversos, doncs, creadors. Estrena, doncs, aquesta nova bateria Rodrigo Cuevas, que Rodrigo Cuevas és un agitador folclòric i a partir, doncs, d'avui es penjarà, doncs, a Twitter, Facebook, Instagram, uns vídeos i uns vídeos i unes píndoles en les quals aquest artista en concret ens explicarà com viu el confinament des del punt de vista, doncs, de la creació, no? I quins són els descobriments que ha fet, doncs, durant aquest període a casa, i quins són els seus projectes de cara al futur, com els pot recuperar i, en definitiva, doncs, quines són les seves preocupacions, no? Però també avui estrenem una nova línia també de continguts, que és un cicle, doncs, dedicat, doncs, a l'òpera, que començarà, doncs, amb la flauta màgica, doncs, de Mozart, no? Uh-huh. Tindrem l'oportunitat, doncs, de comprendre, doncs, aquesta òpera de la mà de Marcel Gorgori, no? I també, doncs, tindrem l'oportunitat del públic familiar de gaudir de la pel·lícula El Grúfal i les filles del Grúfal dintre del cicle, doncs, Petits cinèfils.
Molt bé.
I en definitiva, doncs, aquesta és la programació digital que hem presentat, doncs, per aquesta setmana.
Déu-n'hi-do, Maribel, quin canvi de metodologia i de manera de treballar ens hem vist obligats a fer,
Sí, i d'escenari.
Sí, i d'escenari. Sí, mai millor dit.
En qualsevol cas, el nostre objectiu a través d'aquests continguts ha sigut traslladar l'experiència Caixa Fòrum al món digital.
Uh-huh.
I de quina manera ho hem fet, no? Doncs a través, doncs, de programes que han anat duent a terme en els diversos Caixa Fòrums.
No, això és adaptar-se o desaparèixer, i és així. Sí. Hi ha adversitats? Sí que n'hi ha. Però tenim eines i maneres de fer-hi front? Sí, doncs sí, és el que esteu fent. Molts equipaments, posar-se al dia i adaptar-se a aquesta nova situació, i la veritat és que la proposta a través d'internet és amplíssima, el ventall és amplíssim, i però de tot, d'espectacles, de música, de teatre, de cinema, de ciència, de tallers, de tutorials, de xerrades, hi ha moltíssima. Busqueu aquesta proposta que ens ha explicat avui la Maribel Tos al Caixa Fòrum. Maribel, escolta, cuida't molt.
Igualment vosaltres. Molt contenta de sentir-vos un altre cop.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Gràcies.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Com li hem de donar la entrada a la Marta Salle? Doncs amb música d'aquesta. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bé, sin documentos.
Ho deia per l'animat, eh? Però aquest t'has aixecat, estàs ballant i tot, ja, no m'enganyis.
Sí, estic dreta, la veritat és que estic
dreta. Hi ha moltes coses a fer, per casa.
Sí.
A part de treballar, eh? A part de treballar, que ho hem de sumar tot, que déu-n'hi-do. Escolta, que anem cap a les dues, estem a l'Espai Groc. Bueno, a poc a poc això va avançant i els espectacles previstos per aquestes dates s'han d'anar recol·locant, eh? Esteu fent un exercici de buscar dates de manera quirúrgica de cara a la tardor.
De manera quirúrgica, ja ho has dit. Estem fent un exercici de trencaclosques. I mira, aquesta setmana us vull parlar dels tres espectacles familiars que teníem ara al mes de març, als mesos de març-abril, que els han pogut recol·locar, toquem fusta que els puguem celebrar, els han pogut recol·locar consecutius en tres diumenges seguits.
Ah, mira.
Amb la qual cosa esperem que les famílies de Lleida ens facin suport a les companyies i vinguin en massa. Mira, són Camí a l'escola, que és un supergran espectacle de Campi qui pugui produccions. La farem el 20 de setembre, que és diumenge. El Polset, de Zum Zum Teatre, que també són de Lleida, que és una versió una mica particular, que als grans ens entendrà molt i als petits els divertirà moltíssim. És una versió del conte, del Polset tradicional, de les molletes de pa. És el diumenge següent, el 27 de setembre. I per acabar, l'altre diumenge, el 4 d'octubre, la companyia Latal ens presentaran Italino Gran Hotel, que és un espectacle d'un sol intèrpret, clown, que és un senyor que fa la bugada dels llençols d'un gran hotel de luxe al soterrani. S'ha amagat al soterrani, veiem totes les aventures que, contràriament al que puguem pensar, amb un soterrani, un tio sol rentant llençols, deu ser molt avorrit, doncs no, ens ho passarà molt divertit.
Segur que passen coses.
Sí, moltes coses.
Per cert, que el primer que has dit d'aquest pack familiar, el trajecte a l'escola o camí a l'escola, és el darrer divendres que vam poder fer l'Espai Groc amb persones aquí a l'estudi que ens ho van venir a explicar, eh?
Sí.
Llàstima, sí, perquè tenia molt bona pinta, ens ho van explicar, estava a la venda, evidentment, clar, com tot, es va haver d'aplaçar, però és això, la idea en la que ens hem de quedar és no s'ha cancel·lat, no, s'ha aplaçat, és aquesta la idea.
Ho intentem ajornar tot pel públic, però sobretot també per les companyies, perquè puguin seguir treballant i vivint de la seva feina, perquè ells la feina l'han fet, que és fer la producció, clar. I ara només l'havíem d'ensenyar, i els ha fallat aquest últim pas, llavors intentarem entre tots donar-los suport al setembre i a partir del setembre.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, posant dates de manera... Bueno, clar, suposo que també hi ha una feina al darrere, Marta, de coordinar-se amb d'altres equipaments de la ciutat per intentar coincidir el menys possible.
Exacte, que això aquesta tardor serà bastant difícil, llavors esperem que el públic, per això ho diem i ho repetim, insistim tant, i em sap greu fer-me pesada, esperem que el públic respongui assistint en massa, tal com estan consumint ara tots els productes culturals de manera digital,
que sí.
Doncs que els consumeixin de manera presencial a partir de que obrim les portes, ja.
Sí, sí. Doncs ja ho sabeu, si teníeu les entrades comprades, serveixen. Si al final no us quadre, mira que us ho diuen en temps, eh? Vull dir que jo crec que us ha de quadrar, però si al final, pel que sigui, no us quadre, doncs si vau comprar de manera telemàtica, des d'allí podeu demanar el retorn dels diners, i si ho vau fer de manera presencial, doncs ens haurem d'esperar a que es puguin tornar a obrir les taquilles, però tranquils, que els diners us els tornaran, eh? Però hem de fer l'esforç de que si la tenim comprada és que hi volíem anar, i si volíem anar, i ara hi ha una nova data, fer l'esforç de que aquella data ens vagi bé. Marta Salla, escolta, un plaer, com sempre, tornar-te a escoltar la veu, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies i anima tothom.
I nosaltres ens atencem a les dues de la tarda, abans amb una darrera hora, i és que els Mossos detenen Tres homes a Lleida, després de sorprendre'ls amb marihuana, els agents també els han denunciat per saltar-se el confinament. O sigui, és a dir, els han enganxat per saltar-se el confinament i llavors, si, a l'escorcollar-los, doncs també portaven la droga. Són dos veïns de Lleida de 26 i 29 anys que els van enganxar amb un control a la carretera WL11. A uns 75 metres del control, els agents van observar que des d'un vehicle llançaven una bossa per la finestra. És que això es veu, és que això es veu. I també la Diputació de Lleida, que engega la campanya "T'ho portem a casa" per apropar els productes de proximitat a la ciutadania. Els trobes a la web www.alimentsdelterritori.cat i amb una app que inclouen empreses del sector agroalimentari del territori. Ens hem d'adaptar al que ens ha tocat viure, és així. Ens hem d'adaptar i hi ha maneres de fer-ho i és la manera. Però vaja, que d'això ens en sortirem. Hem de seguir confinats a casa, veurem el que ens van explicant, però tenim per davant un nou cap de setmana. Demà temperatures altes, com ens deia l'Armando Álvarez, a partir de diumenge i fins dimecres, núvols i pluja. Seguis a casa, si us plau, per tots, per tu, i per mi, i per tots, eh? Dilluns hi tornarem, puntuals com sempre, a les 12:20. Una abraçada, salut, adeu.